Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. 14 de febrer de 2017, dia dels enamorats. Entra a formar part de la cronologia de patacades històriques del Barça. I al tanto, que han posat el clàssic pel dia de Sant Jordi. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda. La mort té aquest vessant també de rebre carbasses de tant en tant o les espines que van amb les roses.
Ahir espines i carbasses i de tot pel Barça-París.
Sí, diu-n'hi-do.
Debacle blaugrana a París ahir.
París Saint-Germain 4, Barça 0 i encara gràcies. Un desconegudíssim Barça cau al parc dels prínceps i compromet la continuïtat de la Champions després d'un partit on els de Luis Enrique van ser desbordats pels francesos a totes les facetes. Ha explicat a nit el partidazo la plantilla ara mateix no té fe en Luis Enrique, a qui veuen fora del Barça la propera temporada.
Avui li toca el Real Madrid.
Encara sense Vila la convocatòria, però recuperant efectius. El Madrid rep la visita del Nàpoli al Bernabéu amb l'objectiu primordial de no encaixar gol en aquest partit d'anar a casa en una eliminatòria on Zidane no ho veu tan fàcil com l'entorn madridista. 10.000 italians a Madrid i Maradona complint el seu objectiu de no passar desapercebut.
A l'Espanyol s'ha lesionat Marc Navarro.
Sí senyor, una lesió de grau 1 que el descarta per la cita a Chamartín, però segons que ha pogut saber Esports Cope, Pablo Piatti no està descartat per aquest partit. Ha fet una part de l'entrenament en protecció, això sí, la baixa de Navarro obliga a Quique Sánchez Flores a recomposar la defensa.
En bàsquet, Joan Carles Navarro baixa per la Copa.
Un apendicitis el deixa fora de la fase final de la Copa del Rei, que arrenca demà a Vitoria. Ha estat operat amb èxit. Les baixes castiguen més i més a un Barça, que de cara a la cita de divendres contra Unicaja no comptarà amb Dolman i ja veurem si ho pot fer amb Faverani. L'equip completarà les actes amb jugadors del filial.
I tenim entrenaments previs al Mundial de Motociclisme a Austràlia.
On Marc Márquez marca la línia en aquestes sessions de pretemporada que han començat a Phillip Island. Rossi, Iannone i Viñales han entrat en el mateix segon que el pilot de Cervera. Les ondes superen el problema de Malàisia, mentre la Ducati de Lorenzo encara està lluny de lo millor.
Avui analitzarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el David Torres. I què estem preguntant a la xarxa?
En clau blaugrana, us hem preguntat si veieu símptomes de fi de cicle i, en tot cas, què hi faríeu per solucionar la situació del Barça. Només un 28% dels copenautes parlen d'una mala ratxa, no veuen símptomes de fi de cicle. De la resta, atenció, un 38% de les respostes apunten cap als jugadors. No són els adequats, no els llargs contractes, s'ha de millorar la competitivitat a la plantilla. En clau blanquiblava, arrosseguem la pregunta de la setmana. Si veieu a l'equip capaç de puntuar al Bernabéu, marcador del dia, 70% que sí, 30% que no.
Gràcies, Gil. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. La pilota és la pilota de la Lliga de Campions. Ja roda Esports COPE.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Mi querido Luis, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Muy buenos días. Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20 años.
Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Dèiem aquí fa uns dies, davant la irregularitat que el Barça està mostrant aquesta temporada, que no teníem clar si l'equip estava a punt de trencar i jugar bé o si estava a un pas de fotre's una castanya memorable. Ara ja tenim la resposta. La patacada del Parc dels Prínceps és de les que fan història i el més preocupant és que el que va passar ahir no té pinta d'accident. L'equip ja fa temps que està enviant senyals d'alarma i es mostra cada vegada més allunyat del model que l'ha portat a la glòria. No controla els partits, no pressiona dalt, li costa horror sortir de la pressió dels rivals, al mig del camp ha perdut pes i el joc de posició es difumina. El problema ja no és si aquest o aquell fitxatge funciona o no funciona. El problema és estructural i el dubte ja no ha de ser què farà, què decidirà Luis Enrique a final de temporada. La pregunta és què ha de fer el club amb Luis Enrique.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Está jugando Kusama, sacado de centro. El Paris Saint-Germain enviando el balón a Tas Kimpembe. El Paris Saint-Germain, balón para Rabiot. Este para Blaise Matuidi. Se mete en el área, tiro. Detuvo Ter Stegen, Rabiot. De nuevo.
¡Qué paradón!
El jugador alemán.
Bueno, la parada primera es un milagro, ¿eh?
Empieza tremendo a ser trascendente Ter Stegen, ¿eh?
El alemán.
Falta ideal para pegar por
punto de penalti y la barrera. Tira Di María. ¡Gol! Con el interior André Gómez, fuera córner, dio en el portero, balón a córner André Gómez.
Un buen contraataque.
Qué ocasión.
A Leo jugando el Paris Saint-Germain con el centro, con la derecha atrás, Lerton. Ahí está Kusama, Kusama para Ángel Di María. Ángel Di María se va en el centro, balcón del área, tiro, gol. Golazo, golazo.
Firmaba el 2-0.
Han hecho lo que han querido. Toma, tuya, tuya. Tres Machiri, Ángel Di María. Ahí está Menier, se la pide Cavani en carrera. Cavani, golazo. Lanza el saque de esquina desde la parte izquierda, segundo palo, para Piqué, ¡no! ¡Al palo! Poste. ¡Al palo derecho! Autopase, línea de fondo, el balón de Rakitic, ¡fuera!
Ahora ya no quiere.
Iba para Leo, Rakitic de cabeza, ¡fuera! Esto va a acabar, final. Final de la pesadilla del Calvario. El peor Barça de los últimos del Paris Saint-Germain. La vuelta el 8 de marzo en Barcelona. Intercambio de camisetas, Elena.
Entre Luis Suárez y Edinson Cavani.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, del desastre de París, del PSG 4 Barça 0, un marcador que, si no hi ha un miracle al Camp Nou, el proper dimecres 8 de març deixaria el Barça fora de la Lliga de Campions. Ja han tornat de París els nostres enviats especials. Manuel Oliveros, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Quin desastre, Oli, eh?
Sí, 4-0. 4-0, un desastre, sobretot no pel resultat, perquè fins i tot Ter Stegen va ser el millor, de manera que podia ser pitjor, i sinó per la sensació, pel joc. Però no és únicament una qüestió d'ahir, sinó que molts partits, jo recordo, per exemple, el desastre, el ridícul que es va fer a Noeta, que es va empatar, sí, al final, que va ser el millor resultat, quan Piqué va dir el preocupant no és la diferència respecte del Real Madrid, sinó la manera com juguen. Això és el preocupant.
Sí, i futbolísticament el Barça des d'aleshores no ha millorat, segurament ha empitjorat. Helena, recuperem alguns documents d'interès d'ahir de la zona mixta per si algun oient, jo crec que n'hi haurà més d'un, ahir quan va acabar el partit va apagar la ràdio, va apagar la tele i se'n va anar a dormir.
Sí, nosaltres estàvem a zona mixta, vam veure marxar els jugadors capcots, abatuts, després de veure superadíssims pel PSG, no volien ni parlar del miracle d'una possible remuntada la tornada, i després d'aquesta duríssima derrota, un dels que va sortir a donar la cara va ser Sergio Busquets, superat, desactivat ahir per un immens Rabiot. Busquets va ser molt autocrític, reconeixent el bany tàctic del PSG i reconeixent que els va sorprendre el plantejament tàctic d'Emery, que no se l'esperaven.
No, jo crec que actitud no és, però això està clar que ha sigut un tema de futbol en el que ells han apretat més, han estat millor tàcticament, han sabut fer un plan i portar-lo. Bueno, doncs, han sigut millors. Està clar que ens imaginaven una altra cosa, havíem preparat el partit diferent, però això pot donar i, bueno, doncs, no queda més que currar. corregir els errors i intentar tornar-li allà al Camp Nou, encara que serà molt difícil.
Aquestes declaracions de Busquets, admetent que els havia sorprès la disposició del PSG, que havien preparat un partit diferent, no van agradar gens ni mica a Luis Enrique. Un Luis Enrique que al tram final del partit va tirar la tovallola, es va seure a la banqueta, resignat, i va passar a donar cap instrucció més a l'equip, el que va evidenciar almenys al camp una desconnexió entre ell i els seus jugadors per intentar revertir una mica la situació. Després del partit, el tècnic se'l va veure molt nerviós, molt irritat, i quan Jordi Grau a TV3 li va preguntar què havia intentat corregir a la segona part, Luis Enrique va explotar. Escoltem tota la seqüència.
No, no sé a lo que se refiere. No me creo mucho las entrevistas que hacéis después del partido. Un jugador que acaba de jugar a 200 por hora las pulsaciones, hacer una valoración con lo que ha sucedido dentro. Dentro seguro que tiene la misma impotencia que hemos sentido los que hemos estado fuera, porque el rival ha sido muy superior. El rival se ha replegado, nos ha presionado alto como sabíamos que iba a hacer. Pero cuando están a ese nivel y nosotros estamos por debajo del nuestro, pues pasa esto, ha sido una noche nefasta.
Que he intentat corregir de la primera a la segona meitat, perquè em tinc la sensació que tot ha continuat igual.
Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido, porque hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro con más libertad. Y bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Esto es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable, soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh? No os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad. Pero también cuando se gana, también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos. ¿Vale?
Correcto. Moltes gràcies.
Luis Enrique carregant un cop més contra la premsa, en aquest cas contra el periodista Jordi Grau. Ahir al mig del camp del Barça era el de gala, això sí, amb André Gómez per Rakitic. Tornava Andrés Iniesta l'11 titular al costat de Busquets, que encara estan agafant ritme de competició. Els dos capitans van ser dels assenyalats, de fet només es van salvar Ter Stegen i Neymar, però no per Luis Enrique, que assumia el tècnic ell tota la responsabilitat.
Bueno, esto de las eliminatorias coinciden las fechas como coinciden y es evidente que nosotros tenemos a jugadores que se acaban de recuperar y... Pero en este momento no es... cuando hay ese tipo de derrotas a mí nunca me gusta individualizar ni hablar de jugadores ni de cualquier otro tipo de explicación como podría ser esta porque no es el momento y porque hay confianza máxima y plena en nuestros jugadores y es momento siempre de hablar de entrenadores. Cuando las cosas no funcionan son los entrenadores los que tienen que aceptar su responsabilidad y yo acepto la mía cada derrota a lo largo de mi periplo como entrenador.
Per últim, un altre dels que va donar la cara va ser Andrés Iniesta, molt dolgut, en un to molt baix, reconeixia que es van veure superats en totes les facetes futbolístiques per un PSG que va voler i un Barça que no va poder.
La palabra actitud no, nunca me ha gustado y no creo que vaya ligada con estos jugadores o este equipo. Al final es una cuestión de fútbol. Es una cuestión de fútbol, es una cuestión de estar bien situado, es una cuestión de que no te superen, pero no, nunca me gusta hablar de actitud cuando creo que no es así. Yo siempre miro que es un juego y nos han superado jugando a fútbol y aprovechando todas sus virtudes y nosotros no hemos sido capaces prácticamente en ningún momento del partido tener las cosas claras.
Avui l'equip ha tornat a entrenar, cares llargues. Després de la sessió, Messi tenia un acte de la seva fundació a Egipte, però l'ha anul·lat i finalment no ha viatjat al Cairo. Demà Luis Enrique els ha donat festa per desconnectar i carregar piles de cara a la Lliga.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Oli, l'equip desdibuixat damunt del terreny de joc. Luis Enrique bloquejat durant el partit, crispat després del partit, i ahir al partidazo vam explicar com està ara mateix la situació entre el vestidor i Luis Enrique.
Sí, que no hi ha confiança. De fet, per exemple, i ara escoltàvem a Sergio Busquets i també Andrés Iniesta fa temps, que per exemple Gerard Piqué, el que dèiem abans, va dir el que va dir després de Noeta, i després va sortir Luis Enrique a la sala de premsa dient que aquestes coses no es fan, unes preguntes, una entrevista en calent i tal, com justificant una mica el que havia dit Piqué, que va ser molt sincer dient que el preocupant és la forma de jugar de l'equip. Hi ha molts jugadors que no tenen confiança en Luis Enrique i a més estan convençuts que aquest serà el darrer any del tècnic asturià del Barça. De manera que dues coses: no tenen confiança, la majoria, com es demostra amb les seves declaracions després de fer el ridícul que van fer ahir també els jugadors al Parc dels Prínceps, i després una altra circumstància, que saben des de fa temps estan convençuts que no continuarà l'any que ve Luis Enrique.
Doncs precisament avui a vosaltres, a través de les xarxes, us estem preguntant això, si teniu la sensació de que s'està acabant un cicle. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Una pregunta que també has traslladat a algunes firmes destacades del nostre periodisme.
Sí, comencem per Joan Maria Batlle, el director adjunt del diari Esport, que salva alguns jugadors, apunta directament a fi de cicle de Luis Enrique. Creu que també ha fallat la planificació de la plantilla i aquesta idea de fitxar jugadors de classe B per reforçar els titulars.
Jo el que crec és que hi ha el fi del cicle de l'entrenador. L'entrenador, jo crec que la plantilla, els jugadors importants sobretot, han perdut ja la confiança amb Luis Enrique, que hi ha un desgast des del tercer any. No és normal que ahir Busquets i ahir Iniesta doncs, parlin clarament de que el plantejament tàctic els ha sorprès, el que vol dir que no s'ha preparat bé el partit. No és la primera vegada que passa. Piqué, després del partit contra la Real Societat, també a peu de camp va dir que l'equip no tenia l'actitud que tenia que tenir. Això també és qüestió de l'entrenador. O un equip que té aquest trident, parlar de fi de cicle, és complicat. Ara costarà molt tornar a redreçar les coses, eh? Buscar una solució en forma d'un nou entrenador, però sobretot d'intentar apuntalar aquest equip com es mereix. Costarà molts diners. Tu veus un jugador com Draxler ahir, que estava en el Wolfsburg, que era un jugador clarament que estava en el mercat, i tu has fitxat el Cáceres i André Gómez, aquest jugador podria fer per la meitat de preu el que fan aquests dos.
Escoltem ara Fernando Polo, cap de Barça de Mundo Deportivo. No creu que sigui un final de cicle, però parla de que encara hi ha opcions de doblet i creu que la solució passa perquè juguin els jugadors que estan millor, encara que hagin de caure les vaques sagrades, i que l'equip recuperi la pressió.
Però con la possibilitat aún de hacer un doblete Liga-Copa, cosas más raras se han visto, yo creo que hablar de un fin de ciclo es muy prematuro. Yo creo que hay una cosa que ha sido básica en el triunfo del Barça de Luis Enrique, que es un concepto que él utilizaba mucho, que era la presión avanzada. Es decir, para mí no es tan importante que los rivales te presionen y a ti te cueste salir. Es que tú ya no les presionas a ellos. O sea, si el Barça se dedica a hacer lo que hacía antes, que es presionar arriba y hacer que los rivales pierdan balones cerca de su portería, con Messi, Neymar, Suárez e Iniesta, hay muchas opciones de ganar partidos y de marcar diferencias con jugadas de robo y finalización de jugada. Eso el Barça no lo hace ya. Eso el Barça pues ha dejado de hacerlo y creo que es una carencia grave. Si vuelven a hacerlo, bueno, pues con la calidad que tienen son capaces de todo. Pero hace falta que crean y hace falta que salgan de la zona de confort en la que están instaladas.
Des de la Vanguardia, Janjo Pallàs, cap d'Esports, apunta a la figura de Luis Enrique i pensa que la situació no té solució aquesta temporada.
La sotragada d'ahir jo crec que és de les que deixen ferida. I ara mateix jo la continuïtat de Luis Enrique la veig complicada. Jo el que no veig és que l'equip en el que queda temporada pugui reaccionar, perquè crec que el cop és molt dur. Ja venia sent molt irregular i el que ha fet el Paris Saint-Germain, que és un cop molt poderós, és despullar l'equip i fer-lo passar per un bany de realisme. Sumes a decisions equivocades en la planificació de la plantilla, el fitxatge d'André Gómez que no acaba de rodar i l'aposta de Luis Enrique per aquest jugador. Jo crec que canviar dinàmiques d'aquest tipus és molt complicat ara. Els jugadors han d'estar amb l'entrenador i jo, vista la declaració del Busquets, començo a dubtar-ho d'això.
Dubten dels jugadors que creguin en Luis Enrique. Joan Domènech, des de la redacció del periòdico, creu que el 4-0 d'ahir no és un accident i que respon a molts factors.
Aquest 4-0 no és el primer del Barça de Luis Enrique, però sí que suggereix alguna cosa diferent, perquè, clar, és Europa, és amb un gran equip, llavors això t'indica que no és un accident, que hi ha alguna cosa més. I, per tant, el següent estadi a això, tractant-se un club com el Barça, és que després de l'accident ja estem a la catàstrofe, no? Hi ha una sèrie de coses que atanyen al que és el futbol i el que és l'esperit de l'equip, a l'actitud, això que no els agrada molt als jugadors, no? I em sembla que el Barça tindria que fer un profund examen de consciència, barra motivacional, barra futbolístic, i analitzar-se a si mateix, fer autocrítica i veure per on està fallant, perquè està fallant a diversos llocs.
I el cap de Barça de l'Esportiu, Ferran Correas, no creu que sigui un final de cicle, sinó més aviat un final de cicle de l'entrenador. Pràcticament dona per finalitzada la temporada, sense opcions a Champions i amb poques a la Lliga, i proposa començar a planificar la propera.
s'està vivint el fi de l'etapa de Luis Enrique com a entrenador del Barça. Fa molt de temps que no es veuen els tres de dalt, o com a mínim algun dels de dalt no pressionar. Això és un símptoma, i jo crec que molts d'aquests jugadors han deixat de creure en les idees de Luis Enrique. Per tant, jo crec que la solució passa per buscar un entrenador en el que la plantilla torni a creure. El que ha de fer el Barça, tornar a la seva filosofia. El Barça era un equip importantíssim a Europa i reconegut a Europa, no només pels resultats que aconseguia, sinó per com els aconseguia. I el Barça ha de tornar a això, als orígens. Per mi passa per trobar un entrenador que torni a creure en això. Això és feina de Robert, però bé. A mi ara, per exemple, se m'acorreix el nom d'Ernesto Valverde.
Gràcies, Sílvia, pel recull. Adeu. I gràcies al Ferran Correas, al Joan Domènech, al Joan Jupallàs, al Fernando Polo i al Joan Maria Batlle per opinar a Esports Cope. Més anàlisi, ara més des del punt de vista futbolístic, amb el comentarista Cope Àngel Pichi Alonso. Àngel, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Debacle total, l'ahir del Barça a París, superat pel PSG en tots els fronts.
Sí, 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 sense cap mena de dubtes. Jo crec que fins i tot és pitjor la imatge que no passa el resultat, perquè si no és per Ter Stegen el partit pot acabar en una golejada més àmplia. Va ser superior en tot, en intensitat, que no és gens difícil ser més intens que el futbol de Barcelona, però és que tàcticament es van passar per sobre.
Es que, perdona, ahora vamos al partido, Ángel, que ahora que estabas diciendo esto, y Joan también lo recordará, yo me estoy acordando ahora mismo de las palabras de Piqué después del repaso de la Real Sociedad en la Anoeta, de este año, no de aquel año, de este año, cuando dijo, lo preocupante no es la diferencia, lo preocupante es cómo estamos jugando. Es decir, estas carencias ya se han visto en la Liga Española, pero frente al PSG, frente a Unai Emery, que trabaja muchísimo, ya has quedado en evidencia.
Sí, yo creo que el Paris Saint-Germain ha puesto al desnudo las carencias de un equipo en un aspecto táctico. Sí, es cierto que se van viendo pinceladas a lo largo de la temporada, de que el Barça saca adelante muchos de los partidos sin jugar bien, porque tiene una pegada arriba brutal, y cuando aparecen los de arriba te meten goles y se ha acabado. Y aparte, los equipos españoles mayoritariamente no tienen la capacidad técnica que nos demostró ayer el Paris Saint-Germain. Pero sí se asomaba, ¿no?, esa posibilidad de que el Barça, pero claro, pensábamos que en un partido de esa trascendencia el Barça por lo menos iba a igualar en intensidad al PSG, cosa que no sucedió. Y luego, yo repito, tácticamente hay detalles que a mí me asustaron y todo, porque además se ven. Di María recibió entre líneas todas las veces del mundo, y ya no le tienen que avisar desde el banquillo, ya ni tiene que ser ni Luis Enrique, sino los jugadores en el campo, los centrales, Piqué, decirle a un Titi, oye, sal a presionar tú y yo te hago coberturas, que no reciba y se dé la vuelta, porque entonces nos enfrentan y asistencia de gol clara. Vamos a presionarle para que no reciba entre línea. Cada transición que hacía el PSG era peligro, era sensación de peligro. Por eso digo que es más la imagen que ha dejado el Fútbol Club Barcelona a toda Europa que no el resultado en sí.
Y además, Ángel, volviendo atrás, lo que no puedes hacer es jugar con gente que a lo mejor no está al 100%. Entonces es imposible. Pero bueno, miras al lado y dices, ¿y a quién pongo? ¿A Iniesta y a Sergio que no están al 100% o a Denis Suárez?
Claro, pero no os puedo decir, tú vayas en 4-0 y maten más en gana. Esa es la realidad, sí. Si Luis Enrique deja en el banquillo a Iniesta y a Busquets y te meten 4-0,
sí.
Lo matan más que si no, que habiendo jugado ellos dos. Es cierto que tal vez se tienen que tomar decisiones más drásticas en el descanso. Con 2-0, pues es posible decir, oye, hago dos cambios, meto a Rakitic, y me la juego para hacer algo. Decir, es que necesito hacer algo. Es que no hubo cambio del primer tiempo al segundo. Es que si dices, no, es que hemos cambiado dos cositas y vemos que el equipo mejora y tal, ¿no? Pero yo, vamos, en mi punto de vista, igual estoy equivocado. Si yo veo, a mí el equipo no me funciona, y si no veo una solución con los mismos jugadores que tengo y aporto algo nuevo, que prácticamente no se aportó nada nuevo en el segundo tiempo, hasta que entró Rafinha prácticamente, ¿no? Pero yo en el descanso digo, vamos, si no veo que puedo solventar con las cuatro consignas tácticas que doy, opto por hacer dos cambios para darle un vuelco al equipo.
Y una cosa, estamos preguntando a la gente que sabe de todo esto y también a los oyentes si esto es un fin de ciclo, y si es así, ¿cómo se resuelve? Nos recordaba un poquito, y también por el resultado, el fin de ciclo del Dream Team a pesar de que luego Núñez no se atrevió hasta el 96 en echarle y tal, pero en el 94 pasó algo parecido, ¿o no?
Bueno,
¿o no?
El Barça que ha convertido en normal una cosa que es muy anormal, porque yo diría que el Barcelona lleva compitiendo y ganando títulos como mínimo 10-12 años. Los ciclos en el mundo del fútbol de equipos grandes suelen durar, o han solido durar históricamente, vete al Milan, vete al Ajax, vete al Liverpool, vete...
Tres, cuatro años,
y se acaba el ciclo. Y generalmente cuando se acaba ese ciclo hay una bajada brutal. Es decir, que el equipo, ese equipo que ha sido el mejor, se tira una o dos temporadas por rehacer el equipo con muchos problemas, cambiando mayoritariamente el equipo. Y el Barça, por eso digo que ha hecho de una cosa normal, de una normalidad. Se ha mantenido, no ha habido ninguna. Ha habido un año, el año del Tata, con una ligera bajada, pero aún así me parece que se ganó algo, ¿no?
Sí.
Y siempre se ha mantenido. Entonces ojalá no sea final de ciclo, porque si es un final de ciclo, como sucedió después del Dream Team de Cruyff, tuvimos que esperar unos añitos para que el Barça volviera a estar al... Puede ser que se tengan que producir cambios y que no todo se deba hacer de la manera que se ha hecho ahora. A lo mejor el fútbol evoluciona y tú tienes que evolucionar con el fútbol.
Sí, sí. Por ejemplo, ayer nuestros compañeros del Partidazo nos decían que no hay conexión ya entre el vestuario y Luis Enrique, que no confían en él.
Bueno, eso siempre suele pasar cuando los resultados no acaban de aflorar. Yo recuerdo a Messi dándose abrazos con Luis Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto que cuando... Y además, cuando llevas tiempo en un vestuario, el entrenador quieras que no se desgasta. Y lo que motiva a los jugadores en un determinado momento deja de motivarlos. Esa misma motivación que tú ejerces deja de crear un estímulo en los jugadores porque se habitúan a ello. Y lógicamente por eso es bueno que si se mantiene el entrenador haya muchos cambios dentro de la plantilla. Si no, el equipo de alguna manera se vicia y se acomoda.
Àngel Pich Alonso, gràcies, com sempre. Parlem.
Un plaer, igualment. Adéu.
Oli, cares llargues al Barça i felicitat, alegria, però continguda al PSG.
Sí, per exemple, el director esportiu Patrick Kluivert, que ahir també escoltàvem aquí aquesta mateixa sintonia, el dirà de les directives, va fer una gestió Helena Condis, va sortir al Partidazo i fins i tot va parlar de l'intenció, no, del Paris Saint-Germain de contractar Leo Messi.
Pues el partido soñado, sí. Si puedes ganar 4-0 en un partido muy importante, pues estamos muy contentos. No es finito, ¿eh? Podemos jugar ahí en Camp Nou y yo conozco el Camp Nou, que puede suceder todo. Pero estamos contentos con el 4-0, eso está claro. Está cerca. Si jugamos así como hemos jugado esta noche, si jugamos ahí en el Camp Nou así, va a ser difícil.
Quan li pregunten a Kluivert per Messi, sempre diu el mateix. Hombre, és difícil i tal, però sempre deixa la porteta oberta, aquesta possibilitat. A l'Oli va entrevistar a Berratti, un dels cracs del PSG, que també va estar al Partidazo, i va parlar de partit perfecte.
Lavorando tutti insieme, abbiamo preparato la partita alla grande, nei minimi dettagli, e penso che solo facendo una partita perfetta puoi vincere contro una grande squadra.
A veces ilusionas jugare nel Barça, se ha pasado eso, no te vende la sera al Kelefi, ¿eh?
Solamente il Barcellona è una grandissima squadra e fa piacere se c'è un interesse a parte del Barcellona, ma sto benissimo qui, mi sento parte di un grande progetto e di una grande squadra, e quindi spero di poter vincere qui a Parigi.
Un autèntic tros de futbolista, Berratti. Repassem què diu la premsa, Gil. Primer la d'aquí, la catalana i l'espanyola.
Amb més o menys imaginació, però amb unanimitat. Mundo Deportivo, portada, desastre, heridos de muerte, titular de la crònica. A l'Esport, esto no es el Barça, en portada, Mundie, titular de la crònica, el Barça acaba su tumba en la Champions. L'Esportiu, en portada, ridícul, blaugrana a París. Els generalistes, el periòdico, humiliats a París. La gran catàstrofe a la Vanguardia. El PSG d'Unai humilia el Barça de Luis Enrique, incidint en els entrenadors, el Barça trenca amb el futbol. Agafem el pont aeri, marxem cap a Madrid, AS, siniestro total, el PSG pisotea el Barcelona, en marca, Emery destroza el Barça, portada dedicada cap a servidor. Ángel, en al·lusió a Di María, abre la puerta del infierno. Generalistas, El Mundo, el PSG ridiculiza al Barcelona, El País, catastrófico Barça, La Razón, pesadilla en París.
I la premsa internacional, perquè la patacada és d'abast global.
Sí, mira, a Olé, a Argentina, dedica la edició digital a Di María, experto en golazos, fan un recull dels grans gols d'Àngel Di María amb el Madrid i amb el PSG, i respecte al Barça, incideixen en això. Se calentó Luis Enrique amb el vídeo del incident amb Jordi Grau. Noche nefasta, desazón mediática en los medios catalanes, MSN nunca tan mal. La Gazzetta, gràcies, fan incidència a la informació de nit al partidazo. El Barça i Luis Enrique en caos, las estrellas contra el técnico, según COPE, edició digital de la Gazzetta. I a França, L'Equip, prodigiosos, simplemente deslumbrante. A l'edició digital fan un recull de les 10 nits europees més grans del futbol francès. Aquesta ocuparia la setena plaça. És una classificació una mica rara, perquè el primer lloc és el Paris Saint-Germain 4, Madrid 1 d'aquella Copa de la UEFA. Berratti, dos punts, cometes. Tot estava molt preparat i molt treballat. Le Parisien, mágicos, partido perfecto. La Depeche fa un titular que és un joc de paraules. PS gigante. La G de PSG amb gigantes.
Parlarem més del que va passar ahir al Parc dels Prínceps. Després d'aquesta pausa, passarem per Madrid.
Paco, tu hamburguesa.
¡Guayú!
Si no entiendes nada, es que aún no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com.
¡Guayú!
La leyenda.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation that Excites.
Continuen les rebaixes a Ford Covesa.
Aprofita les millors ofertes en seminous.
Ford Fiesta per 9.600 euros.
Ford Focus per 11.500 euros.
Unitats limitades.
I només aquest mes.
A Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
Covesa Terrassa.
I nou Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
I ara més rebaixat que mai.
També disputat ahir, Benfica 1, Borussia Dortmund 0. Avui tenim Bayern de Munic, Arsenal, bon partit. I Real Madrid-Nàpols, al Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, ya tiene todo el mundo Zidane, excepto a Bale, ¿no?
Sí, todos a disposición de Zidane menos Bale. Se supone que el galés va a poder reaparecer el próximo sábado contra el Español y esperando la confirmación de la alineación. Yo creo que uno de los experimentos que Zidane va a jugar con la defensa de cuatro habitual, ya con Carvajal en el puesto de lateral derecho, y se supone que con Lucas Vázquez en la parte defensiva del equipo, junto con Cristiano Ronaldo y con Benzema. Así que si no hay sorpresas en el día de hoy, pues la alineación sería Keylor Navas en portería, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo en defensa, Casemiro, Modric y Kroos en el centro del campo, y como digo, Lucas Vázquez, Cristiano y Benzema en la punta de ataque.
¿Qué sensaciones hay de cara al partido? Porque el Madrid es favorito, pero bueno, va a tener que dar un buen nivel, porque el Nápoles es un equipo incómodo también.
Sí, sí, hay cierto temor por la rapidez de los futbolistas ofensivos del Nápoles, Insigne, Mertens, que está en un gran momento de forma, Callejón, que se mueve como nadie entre líneas. Se cree que su punto débil es la creación, la salida de balón de los dos centrales. Ahí yo creo que el Real Madrid va a morder. Ayer Modric en la sala de prensa dibujaba un poquito cuál va a ser la idea inicial: salir fuerte, intentar cortar esas vías de circulación de balón del Nápoles y sobre todo estar muy atentos atrás, ¿no? Porque uno de los objetivos principales en la eliminatoria es no encajar gol esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, pero si los napolitanos marcan, pues ya incluso no se dejaría tranquilo a Nápoles ni con un 3-1 en el marcador.
Bueno, vamos a ver cómo le va al Madrid esta noche. Miguel Ángel Díaz, gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Al protagonista parado d'aquest matí a Madrid es Diego Armando Maradona. Está el seu hotel, a Madrid, la Belén Collado. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal, Joan?
Bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido o cuál es la crónica de los hechos con Maradona esta mañana ahí en Madrid, en el hotel.
Bueno, pues te hago una cronología de los hechos. A primera hora de la mañana, a las 8:30, Rocío Oliva, la pareja de Maradona, llamaba a recepción denunciando que estaba siendo agredida en la habitación del hotel. El personal entonces llama inmediatamente tanto al 112 como a la policía. Pero cuando llegan los agentes de la policía aquí al hotel Mirasierra, resulta que la pareja de Maradona se retracta, dice que solamente ha sido una fuerte discusión, y aún así la policía ha estado aquí en el hotel durante unas 2 horas más o menos interrogando a los dos, y al final pues ninguno ha querido interponer denuncia. El SUMA también, los efectivos del SUMA también se han ido al comprobar que ninguno de los dos no había lesiones en ningún caso, así que pues ha quedado un poco en agua de borrajas.
Sí, o sea que mucho ruido, al final pocas nueces, y Maradona sigue con su agenda normal del día, ¿o qué?
Sí, prácticamente aquí luego durante toda la mañana ha habido una gran expectación mediática, y también de los tifosi del Nápoles estaban aquí a las puertas del hotel esperando pues a que saliera su ídolo, nosotros esperando a que saliera Maradona a ver qué pasaba, y la verdad es que ha seguido con la agenda con total normalidad. Sobre las 2 del mediodía, hace unos minutos salía el argentino del hotel, por supuesto pues no ha querido dar declaraciones, y prácticamente tampoco lo hemos visto porque ha salido rodeado por fuertes medidas de seguridad del Nápoles, ha entrado prácticamente desde la recepción del hotel a una furgoneta que le habían aquí preparado acompañado del presidente del club del Nápoles, y además incluso tapado, o sea que prácticamente ni le hemos visto casi.
Agitadas las horas de Diego Armando Maradona en Madrid, como prácticamente por todos los sitios donde pasa. Maradona Show. Belén Collado, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, chao.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Tengo unas ganitas de playita, pescadito y terracitas que no te puedes hacer una ideita.
Ah, tú lo que necesitas es un verano en miniatura, es decir, una Semana Santa con viajes El Corte Inglés.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de viajes El Corte Inglés, un auténtico verano en miniatura. Costas, islas, capitales europeas, turismo de salud y belleza, y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de un verano en miniatura. Disfruta de la Semana Santa y del Puente de Mayo con viajes El Corte Inglés.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón, en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
VO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que avui fa falta un cafè ben carregat. Sí. Aquí les càpsules or, les càpsules descafeïnat, la màquina Nespresso. Us recordo que les càpsules Bracafé les podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. Oli.
2 espressos.
2 espressos per l'Oliveros.
Sí, 2.
Tinc aquí un talladet, avui li posaré una mica més carregat del que és habitual al Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, i saludo també al David Torres. Hola, David.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, amic. Cafè?
Talla? Veure, jo sempre només prenc cafè sol, sempre.
Cafè
però
sol.
Potser seria el primer cop a la meva vida que seria capaç de prendre'm un carajillo.
Una miqueta de whisket, una miqueta de conyac, no?
No bec massa alcohol, però avui seria capaç de prendre'm un cafè una mica carregadet.
Sí, perquè no vegis el panorama, Miguel, després de la patacada d'ahir, que considerem que és una patacada de les històriques del Barça a Europa, i segurament el més greu és que no es pot parlar d'accident, no? Perquè l'equip ja venia jugant malament.
Sí, la veritat és que avui tinc la mateixa consciència que ell, que va ser pitjor del que sembla. La imatge de l'equip encara va ser pitjor que el resultat. I també estic d'acord en que, donada la dificultat del rival, doncs no era una cosa imprevisible. El Barça fa temps que no juga bé. Normalment acaba competint no de la manera encara en els partits, no de la manera que vol dir el Barça, sinó de la manera que volen els altres. I ahir pues, va rebre una lliçó que esperem puguin aprendre i reaccionar de la manera més immediata, perquè la situació és molt complicada. D'aquí que tornin a jugar contra el PSG el partit de tornada, tenen un parell de partits de Lliga, que és un altre títol que s'estan jugant, i el segon és el Camp de l'Atlètic de Madrid, amb la qual l'exigència serà màxima. Jo crec que per fi entendrà tothom que el marge d'error s'ha acabat.
David, quin és el teu diagnòstic? Que aquest equip cada vegada s'assembla menys a l'equip que hem vist els últims anys.
Sí, suposo que els que anàvem detectant una mica els signes aquests d'una mica de pèrdua d'identitat, al final és veritat que davant de segons quins resultats i davant de quins marcadors i davant de la contundència que sovint acostuma a tenir el Trident i davant una mica l'anàlisi aquest de que aquest Barça és un Barça més imprevisible i que ha anat canviant, doncs tampoc no, a vegades tenia la sensació d'una mica de remar contracorrent, no? De dir allò de ja estan aquí els nostàlgics que sempre estan parlant de que sí, de l'estil i aquestes coses, no? Però una mica la sensació és que en els últims temps el Barça ha anat caminant per un filferro molt sovint i que a vegades doncs ha caigut cap un cantó i a vegades cap un altre sense tenir massa clar perquè caia cap un cantó, és a dir, perquè alguns partits els acabava guanyant i uns altres els acabava doncs empatant o perdent. I tens la sensació que molts partits que el Barça ha acabat guanyant, doncs segurament no mereixia guanyar. Llavors, la sensació aquesta de que el Barça ha anat perdent allò finezza o estil i que ha anat guanyant contundència, doncs al final, doncs davant d'un equip com el PSG, que segurament li surt el partit de la seva vida i que fa el pas endavant aquest que sovint que se li reclamava al PSG de dir de que li faltava competitivitat, doncs queda una mica tot despullat i exposat en un partit de la veritat que més enllà de qüestions, per mi el problema principal és futbolístic, però després se li afegeix un problema de potser d'actitud i d'intensitat, però crec que ve derivat una mica de qüestions purament futbolístiques.
Per tant, el primer equip necessita un nou cicle, un nou entrenador, per exemple, un nou projecte?
Carai!
Sí, directe.
El que ha de fer ara mateix és replantejar-se la seva situació.
Per això mateix. I aquesta podria ser canvi d'entrenador?
El capità no crec que avui sigui el moment de canviar l'entrenador.
No, avui no. Dic que el projecte.
El projecte és evident. Quan es parla d'estil, jo faria la pregunta al revés ara. Doncs, quin és l'estil del Barça? I l'estil del Barça, jo ara dedueixo que és el Trident. El Trident són els tres arbres que no ens deixen veure el bosc. I això ho veu tothom, però jo tinc la teoria de que tres arbres no fan un bosc. Jo el que sí veig és que hi va parlar el capità i va dir rotundament que el problema del Barça és un problema de futbol. I tenir aquest problema al mes de febrer era un problema importantíssim perquè t'obliga a reflexionar sobre aquesta conclusió d'Iniesta i a retocar moltes coses a l'equip per donar una altra vegada un nivell de solvència que no hauria deixat de tenir mai.
A més, David, la directiva ho pot tenir fàcil, perquè Luis Enrique, el millor, és ell també el que no vol continuar. De manera que se'n va i tal, i festa, i no projecte.
Sí. A veure, si es produeix la situació que ara mateix jo crec que es produirà, que és que el Barça, veig, jo soc dels que creu que el Barça no remuntarà, Estic convençut que el Barça no remuntarà, m'agradaria equivocar-me, però ara mateix jo veig que crec que el Barça no passarà aquesta eliminatòria.
Crec que, David, pots estar tranquil, que tens poques possibilitats d'equivocar-te.
Sí, doncs, doncs crec que hi haurà un abans i un després. Un abans i un després. Això marcarà un abans i un després. I en aquest sentit, crec que si ja teníem dubtes o ja hi havia els dubtes sobre la possible continuïtat o sobre la decisió de Luis Enrique sobre el seu futur, que era més fàcil, o hi havia la sensació que era fàcil, de lo millor que Luis Enrique decidís per si mateix no seguir, crec que si això s'acaba produint, que és l'eliminació del Barça de Champions en aquestes circumstàncies, crec que això té moltes més possibilitats de que s'acabi produint. Per tant, jo, si ara mateix m'hagués de pronunciar en algun sentit, diria que l'any que ve, doncs Luis Enrique no serà l'entrenador. No sé si per una decisió pròpia, per voluntat pròpia, o per decisió del club.
Sí, sí.
Molt bé, ho deixarem aquí. Miguel Rico, David Torres, us agraeixo molt aquests minuts a Esports Cope. Fins una altra, gràcies, eh?
Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
El Barça s'ha d'aixecar de la desfeta a Europa i continuar lluitant per la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Leganés.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella,
Pichi Alonso.
I la col·laboració especial de Luis Ángel Duque.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas.
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Continuen les rebaixes a Ford Covesa.
Aprofita les millors ofertes en seminous.
Ford Fiesta per 9.600 euros.
Ford Focus per 11.500 euros.
Unitats limitades.
I només aquest mes.
A Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
Covesa Terrassa.
I nou Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
I ara més rebaixat que mai.
Set minuts i arribem a les 4 de la tarda. Quique Iglesias, bona tarda, què tal?
Hola, Joan, molt bé.
Parlem de l'Espanyol, que no hi ha bones notícies. Van caient futbolistes i avui s'ha lesionat Marc Navarro.
No en sortim d'una, que ens fiquem en una altra. Marc Navarro, el fulgurant lateral dret de Quique Sánchez Flores, les 4 darreres jornades, lesió grau 1 muscular, els isquios de la cama dreta, baixa pel Bernabéu, no jugarà al Bernabéu. Penso en alternatives, potser Diego Reyes, qui sap si Javi López, o qui sap si tres centrals amb Òscar Duarte i carrilers a l'estil Hernán Pérez. Veurem el que prova Quique, que també podia, per què no, fer debutar Carlos Soria, el Torito, que li diuen, el jugador de l'Espanyol B. En fi, la bona notícia del dia, Pablo Piatti ha fet part de l'entrenament amb el grup, amb aquest casc especial que se li ha col·locat, i segons hem pogut saber, no està descartat pel partit de dissabte. Hem pogut saber per Scope que demà visitarà el neuròleg i, en principi, no està descartat per dissabte. Ha passat per sala de premsa Javi Fuego, que està, per ser recuperat de les seves molèsties, un Fuego que feia referència als 21 anys que fa que l'Espanyol no guanya el Bernabéu.
Está claro que es un partido complicado ante un rival poderoso, tanto por presupuesto como por plantilla, como por todo, pero no renunciamos a nada. De nada serviría echar la vista atrás ahora estadísticas, porque no te llevan a hacerlo mejor el sábado de lo que ya estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá que podamos romper esa estadística y darle una alegría a la afición y para nosotros mismos, porque sería un resultado muy importante.
dos gols de Jordi Lardín, aleshores, contra el Madrid de Mijatovic, Zucker i de més. En fi, l'Espanyol és obvi que haurà de fer un partit perfecte per guanyar.
Quizá manteniendo un extra de concentración, sobre todo es un equipo que, como tú bien dices, pues te exige al máximo y sin hacer un gran partido, pues sabes que va a tener ocasiones. Quizá en vigilancias defensivas debemos estar pues más atentos cuando tenemos el balón y estamos atacando, pues estar atento a lo que te digo de vigilancias defensivas, porque sabemos que en nada pueden hacerte ocasiones de gol.
Demà més, Diego López de la sala de premsa, et portaré un bon jugador aquí per Esports Copé al migdia, i Mr. Chen, que arriba el mes de març, aquesta vegada es perd la visita al Bernabéu.
Sí, perquè demà començarem a enfocar cap al partit de dissabte al Santiago Bernabéu i tindrem protagonista important en blanc i blau. Quique, gràcies.
A tu.
Que vagi bé.
Adéu.
Parlem de bàsquet. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Si la situació del Barça de futbol no és bona, la del Barça de bàsquet tampoc, i a més hi ha lesió, hi ha baixa important de cara a la Copa. Ha caigut Joan Carles Navarro.
Sí, l'han ingressat aquest matí i ha estat intervingut amb èxit a l'Hospital de Barcelona d'una apendicitis aguda. 15 jugadors viatjaran a Vitoria per disputar aquesta Copa. Ha entrat a la convocatòria per suplir a Navarro a l'eix font del filial. Barjocas ha dit que l'equip no estava preparat per afrontar aquesta Copa del Rei sense Juan Carlos Navarro i ha passat llista de com es troben Dulman, Faverani, Oleson i Alex Renfrow.
Per nosaltres és una complicació més. No estàvem preparats per afrontar aquest partit sense el Juan Carlos Navarro. Ara ho sabem i tenim que adaptar-nos a la nova situació. Alex Renfrow i Oleson estan intentant entrenar, però no és segur que puguin jugar. Justin Dolman, divendres, tampoc podrà jugar. I Faverani, que no ha entrenat els últims 3 dies perquè té un esquinç al turmell, doncs ja veurem què passa finalment.
And we will see finally.
Dolman segur que es baixa per aquest partit contra Unicaja. Veurem què passa amb Faverani, Renfrow i Oleson. Sobre la Copa, Barjocas assumeix que el Barça no és favorit, no només per les lesions, sinó també per la crisi interna.
No anem a aquest torneig com a favorits, està clar. No només perquè no hem jugat bé a l'últim mes, sinó perquè hi ha més problemes, com veieu. Entenc la situació i entenc que això és el Barça. No som favorits, està clar, per aquesta batalla. Haurem de lluitar contra les circumstàncies i la situació que travessem. És la nostra feina i hem d'estar units per lluitar.
Divendres, a partir de les 9:30, primer partit a Vitoria, els quarts contra Unicaja.
Demà arrenca, sí, aquesta Copa del Rei de bàsquet. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
M'atropella la moto. Sí, li tenim entrenaments en marxa a Phillip Island, a Austràlia. Són entrenaments previs al Mundial de Motociclisme amb la baixa de Tito Rabat.
Sí, senyor, i amb bon temps, fet que els pilots han agraït, no ha pogut estar, com deies, Tito Rabat. Una sessió marcada per dos accidents, el d'Héctor Barberà i el de Sam Lowes, i dues banderes vermelles, una d'elles per invasió d'animals sobre l'asfalt de Phillip Island, on li han anat molt bé a les ondes, que han continuat la feina de Sepang, 68 voltes per Marc Márquez, 55 per Pedrosa, de fet, millor temps pel de Cervera, 29.497, en el mateix segon han pogut entrar Rossi, Giannone i Viñales. Què vol dir això? Doncs que les Yamaha també ho han fet molt bé en aquesta primera sessió a Austràlia, no tant les Ducati. De fet, molts problemes per Jorge Lorenzo, 11, l'ha guanyat el seu company d'escuderia Dovizioso, que ha fet 8è, encara no li han trobat el punt a aquesta moto. De fet, Marc Márquez ha dit després d'aquesta primera sessió que ha estat un dia molt intens, que s'ha treballat molt en el motor i que han trobat la base d'electrònica per continuar treballant en aquesta moto, aspirant tant de bo al Mundial de MotoGP.
Animals a la pista, deuen ser o cangurs o cocodrils, no? Que venien molts per allà, no?
Sí, no especificaven les informacions quin bitxo havia entrat a la pista, però no era Cristiano Ronaldo tampoc,
Hill Superstar.
Centrem-nos en lo que toca, companys. No, he rebut molts missatges.
És per no elogiar Emery, no?
Efectivament, és per no elogiar Emery després del minuto hit. Home, han calgut 24 partits per veure un gran partit d'Emery contra el Barça, Si completa la feina, ens ho repensarem. Però aquesta secció vol alertar que queden 90 minuts. Que Leo Messi continua jugant al Barça. Que Messi ahir no va jugar un pebrot, va perdre 18 pilotes, i que tot és possible quan l'argentí està en forma. Per tant, prudència, companys, que no es pot dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat. Això per la parròquia madridista que m'ha envaït a les xarxes socials. O sigui que a lo que toca. Avui Real Madrid-Nàpols, Tarantella i Maradona, esperem que es quedi quiet i pugui veure el partit sense fer més aldarulls. Última hora.
Última hora.
Atenció, dos fitxatges de l'Olímpic de Marsella per la direcció esportiva. Exoneran Miguel Bertran, havia treballat al Barça, i Albert Valentín, efectivament, havia treballat al Barça també, i passen a ser col·laboradors d'Andoni Zubizarreta. Per cert, un altre que pensa que el Barça li pot ficar 4 gols al Paris Saint-Germain. Com no? Enrique Cerezo, president de l'Atlético de Madrid, que ho ha dit això avui, i el Nàpols, que ha pogut treballar a Vallecas abans del partit davant del Real Madrid, molta presència de seguidors napolitans i italians, però afortunadament sense incidències.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Gràcies.
Les 4.